L'altra ràdio, amb Sin Tuniqui.
Molt contents d'obrir la 46a temporada de l'altra ràdio de Ràdio 4 amb un invitat que té una característica, a banda de ser un excel·lent professional dels mitjans de comunicació, ara farem la síntesi, una part de la trajectòria última que hi ha fet fins i tot als Estats Units de Nord-Amèrica. A banda d'aquesta qüestió, és que ara, quan ens hem retrobat, ho dèiem, si l'altra ràdio fa 46 anys, gairebé en totes les dècades del programa, que això és meritori, sí, la dels 80, les 90, posteriors, Miquel Calçada i Olivella ha vingut per causes diverses a l'altra ràdio de Ràdio 4. Avui és un plaer retrobar-me amb el Miquel Calçada en aquest estudi de Roc Boronat 127 i amb la benentesa que ara en Miquel Calçada forma part del Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola i és el president de la Comissió de Centres Territorials de Ràdio Televisió Espanyola. Hem de dir que per agenda de Miquel Calçada i logística del programa, la conversa que ara mantindrem l'hem enregistrat unes poques setmanes abans de quan l'esteu escoltant en antena, però com bàsicament el que volem repassar és coses que hi ha fet, doncs hi ha algun tema sí que serà d'actualitat, doncs val la pena també tenir-ho present. Miquel, ben retrobat a l'altra ràdio, però una siga que t'estimes a l'equip que el fem i molt content que avui compartim una altra bona estona de ràdio aquí a Ràdio 4.
Doncs moltes gràcies per haver-me convidat i per mi sempre és un plaer venir
jo
a l'altra ràdio.
Jo deia que als 80 tu hi havíem estat en contacte a l'altra ràdio perquè no hem d'oblidar aquells inicis a Ràdio Terrassa, posteriorment Catalunya Ràdio, amb el teu primer programa del Catalunya Diexis, programa de ràdio escolta i diexisme, molt primerenca a la ràdio, feies un butlletí en llengua anglesa i a partir d'aquí ve aquest lligam, no, Miquel Calçada, a l'altra ràdio, que l'hem pogut mantenir. Guardes encara algun Catalunya Diexis, algun butlletí d'aquells en llengua anglesa?
Sí,
o van anar a totes les escombraries?
No, només els guardo, sinó que estan enquadernats perquè hi havia una persona que va ser el meu mentor, diguéssim, i que va ser també director, no sé si de Ràdio 4, però...
Cap de programes, ja sé de qui parles. Comença JM el nom i la F el cognom, Josep Maria Francino.
Josep Maria Francino, que malauradament va traspassar ara fa 3 anys i que amb el qual continuava en contacte, i ell va ser la persona que els va enquadernar i un dia...
I es va guardar.
I els va guardar i un dia m'ho va regalar. I
és veritat allò que hi explicava, que tu vas començar a fer aquell programa de ràdio, a Ràdio Terrassa, però clar, era setmanal, era un programa, diguem-ne, que tenia una hora, si no em falla la memòria.
Fa 46 anys.
Doncs meritori, que són quatanis. Per això l'altra ràdio celebra 46 temporades a l'antena de Ràdio 4 i que deia que tu volies fer aquell butlletí per estar més estona a l'emissora i també intentar fer alguna altra cosa. És veritat aquesta qüestió?
Absolutament, sí. Jo en aquell moment feia un programa que durava mitja horeta i això es feia ràpidament amb una hora i mitja, dues d'estar a l'emissora. És a dir, em vaig haver d'empescar alguna cosa més per poder estar-me més temps doncs entrant als controls i mirant a la gent i demanant un cigarret i parlant amb aquest i amb l'altre i amb els discos i tal.
Recordes professionals d'aquella època? Sí, allà a Ràdio Club 25, bueno, Ràdio Terrassa.
Des de l'Albert Malla, que encara el sentim, fins a en Collado. Qui més? En Gavisson, malauradament traspassat. Qui més? Moltíssima gent, és que em deixaria molta gent.
Molts bons professionals, aquelles ràdios del Vallès, la gent que havia fet EJ20, Ràdio Sabadell, no? Miquel Calçada, sabadellenc il·lustre, l'emissora, diem-ne, de Ràdio Terrassa, amb la seva fórmula musical Ràdio Club 25. D'aquell inici, gairebé ens situem ara en el present, president de la Comissió de Centres Territorials de Ràdio Televisió Espanyola. Quina és la funció d'aquesta comissió? Quina és la feina que t'està ocupant d'uns mesos ençà?
Aquesta és una part de la feina, però em sembla que és una feina en aquest sentit molt estimulant. A mi em sembla que la Corporació de Televisió Espanyola, pels motius que sigui, fins fa relativament poc, fins al nou Consell que s'ha constituït, doncs havia tingut una situació certament no massa estable, per dir-ho d'una forma elegant. Jo crec que això és el millor que li hauria pogut passar en molt de temps. Primer perquè és un consell molt plural i segon perquè doncs, la persona que en aquests moments ocupa la presidència d'aquest consell, en José Pablo, és un professional, té la capacitat i a més té una idea molt clara de cap on hauria d'anar la Corporació de Ràdio Televisió Espanyola. Quina és aquesta idea, Clara? Home, doncs que ha de ser una ha de tenir una estructura que s'hauria de semblar a altres països que també tenen doncs, altres idiomes que són oficials també, no? I en aquest sentit, o que tenen una distribució federal directament. I estem pensant amb la BBC, estem pensant també amb Alemanya, etc. Però més enllà d'això que t'estic explicant, Cinto, el motiu d'aquesta comissió seria intentar fer al final d'aquesta temporada, que som una mena de llibre blanc en el qual poguéssim reflectir cap a on creiem que hauria d'anar l'estructura territorial d'aquesta corporació de cara al futur. No? Aquest seria la missió concreta.
Portes ja uns quants mesos en aquest càrrec. Suposo que hi has viatjat per diferents punts, no?
de
territorials.
Doncs sí.
Sense descobrir cap qüestió, l'altra ràdio és un programa distès i no volem desvetllar cap secret que no es pugui dir, no és aquesta la intenció, evidentment, però algun lloc, algun centre territorial que t'hagi cridat especialment l'atenció, potser pels equipaments, per on està ubicat, que tu no el coneguessis, perquè evidentment no havies estat dins el bloc RTV a nivell professional, menys una petita etapa teva professional a Sant Cugat, no? Que tu sí que la vas fer, un programa de televisió a Sant Cugat quan ja l'havies fet també, evidentment, allò de la Bongònia, tants programes, el Miqui Motoclub a TV3, però que també havies passat per Sant Cugat
fugazment. Una temporada.
Però dels centres RTV que tu has pogut visitar, quina, diguem-ne, impressió algun t'hagi pogut donar favorable, o per la gent que hi treballa, l'ubicació, l'equipament...
No, per la gent que hi treballa, per descomptat, tots són favorables, això ja t'ho puc respondre immediatament.
Sí, bona gent al grup RTV.
Sí, i talent, i gent que porta doncs, la samarreta del grup, això per descomptat. Però, de la mateixa manera que abans t'estava explicant, aquesta posició... com t'ho diria, aquest moment de la corporació doncs, que no era tan estable, aquesta inestabilitat, això volia dir, durant tant de temps, això i retallades, i el fet de que hi va haver-hi en un moment determinat doncs, per llei el fet de que la publicitat a la televisió es va deixar d'emetre a la televisió espanyola, això també va provocar un cert daltabaix que encara ara s'arrossega.
Mira que fa dècades, igual que Ràdio Nacional.
Sí, uns 15 anys deu fer, ben bé. I aleshores això què provoca? Home, doncs que hi havia unes instal·lacions dimensionades en un sentit i per tota una força, diguéssim, de treball d'unes determinades dimensions, i evidentment això s'ha anat encongint, però en canvi moltes de les instal·lacions continuen tenint... un pes important, no? De les que hagi vist, doncs home, mira, un cas seria, per exemple, la de Sevilla, que no hi havia estat mai i té unes instal·lacions que s'hi podria fer perfectament produccions audiovisuals més enllà de les connexions que es podrien fer informatives.
Sí, informatives o les connexions locals.
Més enllà d'això, o en el cas del País Valencià, a València, que abans havia gaudit també d'una emissora que es deia Ràdio 4.
I tant.
I
va haver-hi una
Balears
cadena,
també,
no?
Ràdio 4.
En el moment que plega, diguem-ne, a Ràdio Cadena Espanyola, s'aprofita en freqüències, es crea una Ràdio 4, Ràdio 4, Galícia, per exemple, Euskadi, València, en molts llocs hi havia Ràdio 4.
Però a València, Balears i Catalunya hi ha una Ràdio 4 i que, a més, col·labora conjuntament, no? Això, malauradament... Ara
aquella cadena va també ja desaparèixer i només hem quedat històricament Ràdio 4 en català des del 1976 desembre, d'aquí uns mesos farem un altre aniversari de Ràdio 4.
Doncs per fer una coda això que m'estaves preguntant, una mica seria això, quin seria la carta als Reis? És a dir, com hauria de ser aquesta estructura territorial del futur? De quina manera podem fer-la més eficient?
Sense entrar en detalls, ja dic que estem fent aquesta conversa unes setmanes abans que l'escolteu en antena, aquest nou projecte de canal que farà Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Des de la teva visió com a professional audiovisual, des de la teva responsabilitat en el Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola, què t'agradaria que acabés esdevenint aquest canal, si no amb la seva estrena, que anirà evolucionant paulatinament doncs, d'aquí uns mesos?
Home, a mi m'agradaria sobretot que aquest canal d'alguna manera fos una nova aportació pública, és a dir, donat que Catalunya, pels motius que sigui, que ara no entrarem, doncs és una, jo diria que el territori mundial amb la quantitat més increïble d'agents públics, tant en ràdio com en televisió.
Agafa les municipals.
Que n'hi ha
unes 200, la ràdio municipal i la seva tradició a Catalunya. Jo calculo que n'hi ha hagut 280.
Diputació.
Que està dit aviat. Les diputacions, el món de la xarxa.
Administració estatal, administració nacional catalana, etc. Agafa tot això i, en fi, que és molt dens. Tot això perquè t'ho deia.
Quina seria la visió del que seria aquest canal de televisió espanyola a Catalunya que s'està, diguem-ne, acabant de dissenyar i posant en marxa?
Que l'altre gran operador públic i que opera en aquest país després de, en fi, 70-80 anys, em sembla que sí que ha arribat el moment.
Des de Miramar,
imagina't, això era l'any 61-62, em sembla que ara ja ha arribat el moment de que pugui gaudir d'un canal íntegrament en català, no? I més quan, doncs deixa'm-ho dir també d'aquesta manera, Cinto, tant la televisió com la ràdio han deixat de tenir un d'allò preeminent, no? Un paper preeminent. Ara, com tu saps perfectament, doncs a través de l'internet és una altra plataforma, és una altra manera de difondre. De difondre el que siguin programes, en podem dir programes, en podem dir podcast, en podem dir d'allò, però la televisió i la ràdio ja no tenen aquesta
prevalència i aquesta, diguem-ne, qüestió que històricament ha tingut i que ara coexisteixes amb altres mitjans.
El que et deia és això, que sigui un altre operador íntegrament en català i que d'alguna manera faci la competència sana, perquè em sembla que això és bo, no com un enemic.
Sí, es tracta de sumar, quanta més oferta sempre és
complementària, és fins i tot, però em sembla que això enriqueix en tot cas el panorama.
Miquel Calçada, si seguíssim aquestes qüestions, dèiem que començava dins el món de la ràdio escolta, els 80 a l'altra ràdio, els 90 ens vas venir a explicar tot el naixement de Flaix amb tot detall, primers repetidors, la il·lusió de crear Flaix, una emissora, diguem-ne, que ha tingut un èxit notable, que encara està funcionant, ja fa anys que Miquel Calçada ja se'n va deslligar del projecte de Flaix FM i Flaixback. Però el que jo no sabia, i m'agradaria que ens ho expliquessis en aquests últims minuts, és que des que has estat visquent uns anys als Estats Units de Nord-Amèrica, des de quin any aproximadament?
Des de l'octubre del 2017.
Des de l'octubre del 2017.
D'una forma permanent.
D'una forma permanent, també has tingut relació amb la ràdio dels Estats Units. Què hi has fet allà?
Bé, doncs senzillament un cop me'n vaig anar a viure als Estats Units, després de l'octubre del 17, vaig acabar les meves qüestions acadèmiques, vaig acabar a dret, etc. Però a l'hora de treballar, en fi, jo ja tenia una edat, tenia una carrera, per tant és difícil intentar fer una cosa diferent sobretot en un país com els Estats Units i a més venint de Mart, com aquell que diu, no?
De la Mediterrània.
De la Mediterrània,
sí. Sabadell però no té port de mar, però diuen que Barcelona és el port de mar de Sabadell.
Ni més ni menys.
Trobo una mica exagerat, però en fi.
No, som així, sou així. La qüestió és que em va semblar que aprofitant la benentesa, doncs podria conèixer una mica més la realitat de la ràdio pública d'allà. I t'haig de dir que, d'alguna manera, jo gairebé diria que té l'essència de ràdio pública. Per què té l'essència? Perquè no hi ha un finançament directe de l'administració cap a la ràdio pública. Hi ha dos models de ràdio pública, una és la NPR i l'altra és la que es va fundar, la primera, la Pacifica Foundation, que es va fundar l'any 59.
NPR, National Public Radio.
Exactament.
I la National Foundation,
i aquesta,
prèvia
a l'anterior.
D'acord.
I quina és la diferència bàsica amb les ràdios públiques europees? Doncs senzillament que són els oients que contribueixen a mantenir aquestes emissores.
Com va ser l'inici de la Ràdio Catalunya ara fa 100 anys.
Exactament.
Que hi havia aquells socis,
Ràdio Associació,
Ràdio Barcelona també pagaven.
Exactament.
Cada ràdio hi havia algú que pagava, per fer la ràdio.
Es feia ja publicitat, però pagaven.
Sí, però hi havia unes persones que pagaven unes quotes.
Aquestes emissores públiques que estic dient tenen molt clar que no poden fer publicitat, però sí poden fer patrocini.
D'acord.
I aleshores està perfectament tipificat què significa patrocini, què és el que es pot dir, què és el que no es pot dir, etc. I escolta, la cosa...
I vas fer programes? Vas dirigir alguna emissora?
No, jo vaig dirigir una emissora a Missouri, a Colòmbia, és una emissora comunitària.
Com es diu?
KOPN, Colòmbia, Missouri. I aquesta emissora estava formada per uns 170 voluntaris i allà érem 5 persones de plantilla. I al cap d'un any vaig anar a la mare de les emissores públiques,
que és aquesta...
KPFK Los Angeles.
Pacifica Foundation?
Sí.
A Los Angeles.
A Los Angeles. I aquesta emissora, sí, aquí eren unes 40 persones de plantilla, la majoria, doncs, sindicades, i uns 200 i escaig també gent voluntària. Amb una emissora, això sí que t'ho puc dir, perquè tu ho entendràs, jo no ho havia vist mai, el Mount, ara no em sortirà, la muntanya des d'on emeten tots els d'allò, però bueno, ja ho buscaràs. L'emissora que teníem, l'emissor,
sí, sí,
era de 100 quilowatts en FM.
100 quilowatts en FM.
Sí, sí. Era
una bèstia parda.
I això vaig tenir l'honor de poder-ho dirigir durant un any i poc.
Mira, un altre aspecte professional del Miquel Calçada, jo li veia que en aquests 46 anys de l'altra ràdio hem pogut explicar, Miquel, de veritat que ens agrada moltíssim haver fet estrena del programa, poder-lo tancar amb la teva visita a l'altra ràdio, que vagi molt bé aquestes responsabilitats en la Comissió de Centres Territorials de Ràdio i Televisió Espanyola, tant de bo que aquest projecte que també comença de Televisió Espanyola de Catalunya sigui un èxit en benefici de la nostra cultura, de la nostra llengua i de la indústria audiovisual a casa nostra, que és bàsic i fonamental. Ganes de retrobar-te amb alguna altra edició de l'altra ràdio, Miquel.
Molt bé, i escolta, agraït que m'hagis convidat i que per molts anys, si tu continuïs amb aquest programa a l'altra ràdio.
Esperem poder seguir sumant temporades gràcies a la fidelitat de l'audiència de l'altra ràdio, que esperem seguir-la tenint al nostre costat en aquesta temporada que justament comença amb el programa que acabeu d'escoltar. Gràcies de veritat, fins la setmana que ve i sobretot, molt bona ràdio!